Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Què tal, com esteu? Una i quatre minuts d'aquest divendres 12 de gener del 2024. Torna al futbol després de 10 dies i la sensació que fa és que ho fa, valgui la redundància, en un context semblant al de la setmana passada abans del duel contra el Tarazona. Especialment per tot allò que fa referència a informacions que poc o gens tenen a veure amb els terrenys de joc. En aquest període hem tingut, per exemple, un encreuament de comunicats entre el Centre d'Esports i Maraja Hall, amb la posterior retirada i passada de pàgina del club. Les baixes d'Antonio Sánchez, de Guillem Naranjo i avui, confirmada aquest matí, la de Fran Callejón, pas molt discret de l'andalús per la nova Creu Alta, per sota de les expectatives. També ha arribat Abde Damar, hi ha hagut un doble canvi d'horari i s'ha presentat Carles Salvador. Com veieu, poc xup-xup més enllà de la venda d'entrades de cara a aquest Cornellà-Sabadell de diumenge a les 5. No sé si això és bo o si és dolent. La setmana passada el fet és que va funcionar contra el Tarazona. I què voleu que us digui? Aquest últim partit de la primera volta pot tenir més transcendència de la que ens imaginem. L'ocasió és boníssima per, si es donen els resultats, acabar la jornada a 2 punts de la salvació, o en el pitjor del millor dels casos, a 4, i arrossegant definitivament el conjunt verd aquesta lluita per la permanència que es presenta dramàtica durant la segona meitat del campionat.
Tot l'esport de la ciutat d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Tanquem la setmana amb la Bea Aguilar al control de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Que hi haurà clàssic a la final de la Supercopa d'Espanya masculina. I el Barça va eliminar l'Osasuna per 2-0 amb els gols de Lewandowski i Lamine Yamal a la segona meitat. La final diumenge a les 8. Avui, mentrestant, arrenca la segona volta de la Lliga, primera divisió, a les 9, Sevilla a la Ves, i a l'Eurolliga de bàsquet, a 9:15, Barça-Zalgiris i Baskonia-Olympiacos. El Real Madrid continua intractable per la seva part. Ahir, 96-86 contra València Bàsquet, jugant una nova pròrroga. La resta del sumari és aquest.
Comenta la recepció.
Tindrem aquesta prèvia del Cornellà Sabadell amb les paraules en roda de premsa d'Òscar Cano. També saludarem el seu homòleg a la banqueta del Cornellà, Gonzalo Riutort, i les estadístiques. A més, el Sabadell B amb el primer duel de l'any d'altura, a més, el camp de l'Europa B, primer contra segon, o segon contra primer, millor dit, juvenils, el derbi Can Rull, Rómulo Tronchoni, Sabadell Nord, amb el qual també s'obre el 2024 a la segona catalana, els europeus de waterpolo amb molt bona notícies i d'handbol, i també l'Oar Gràcia.
L'actualitat de la primera ref.
Giuliano Belletti s'ha incorporat com a assistent al cos tècnic de Rafa Márquez al Barça Atlètic. Pel que fa a mercat, la Cultural Leonesa ha anunciat l'arribada de Luis Bilbao, extrem de 20 anys, cedit per part de l'Atlètic Club. El Rayo Majadahonda ha fitxat Joao Díaz, central de 22 anys, del Manchego Ciudad Real de Segona Federació, i Iwan Urain s'ha desvinculat d'Unionistes.
De quin partit no estarem pendents?
A les 7 del vespre juga un Leixões Oliveirense de la segona divisió portuguesa.
I a les xarxes socials.
Està de dol el futbol sala Sabadell femení, que aquest matí ha comunicat la pèrdua, després d'una llarga malaltia, de l'Eli Jové, membre de la junta directiva del club i dona de la vicepresidenta i fundadora Carola Rodríguez. El nostre condol cap a la família i amics del futbol sala Sabadell femení.
Avui celebra el seu aniversari.
Dos exarlequinats de dues èpoques ben diferenciades, Caixa d'una banda, Joan Golobart de l'altra, i l'exnedadora del Club Natació Sabadell, Sara Pérez.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Una i nou minuts d'aquest divendres 12 de gener, prèvia del Cornellà-Sabadell d'aquest diumenge a les 5 de la tarda, segon partit del 2024, primer desplaçament del nou any per l'equip d'Òscar Cano, que ha de comparèixer el tècnic d'aquí a 6 minuts, segons l'horari previst, a la sala de premsa Miguel Quereda de l'estadi de la Nova Creu Alta. Fins allà marxem per saludar el Sergi Parc. Hola, Sergi, què tal, com estàs?
Què tal, Vituri, com estem?
D'entrada, el timing, què? Anirà abans, puntual, després...
Ni idea.
Està bé,
no hem vist de moment a Òscar Cano per aquí, sí que estem veient desfilar els jugadors que s'acaben de canviar després de la sessió d'entrenament d'aquest matí a Sant Oleguer, però de moment sense senyals de vida del tècnic granadí, que estava, em sembla, que per zona de vestidors, però de moment no ens han donat l'okay ni ens han donat un timing exacte per dur a terme aquesta compareixença de l'entrenador Requinat.
Sé que he dit al principi que s'ha parlat ben poquet d'aquest Cornellà a Sabadell, però l'actualitat mana, al final, Sergi, i ara fa qüestió de 3 horetes hem conegut oficialment, tot i que era un secret a veus, que Fran Callejón ja no hi serà aquest diumenge a Palamós, a disposició d'Òscar Cano, que s'ha desvinculat del centre d'esport Sabadell en les últimes hores.
I l'acabem de veure fa qüestió de 5 minuts, abandonar les instal·lacions de la Nova Creu Alta. Avui era el dia que en teoria s'acomiadava també dels seus companys, com deies, Vituri. Era un secret a veus que Fran Callejón seria un dels jugadors que sortiria en aquest mercat d'hivern. Ràdio Sabadell ja n'informava des de principis de la setmana passada aproximadament, i avui s'ha certificat aquesta sortida del migcampista ex del Linares, tot i que també l'hem vist jugar de defensa aquesta temporada amb el Sabadell. Un paper més aviat discret, com deies també al principi, Pau Vituri, el de Callejón, aquí al centre d'esports. És veritat que ha jugat 10 estones, és veritat que va començar jugant de titular, però també és cert que ho va fer per circumstàncies, per baixes de companys, i que no ha acabat de convèncer el seu rol aquí amb la samarreta del Sabadell. Amb Òscar Cano havia jugat 2 cops com a titular, curiosament. És veritat que van ser els primers 2 partits amb el granadí a la banqueta del centre d'esports. No ha acabat de convèncer tampoc, i finalment doncs s'ha certificat la seva sortida, la quarta baixa ja en el que duem de mercat d'hivern, si incloem també en aquesta finestra la marxa de Biel Ferrés, que s'ha produït unes setmanes abans.
Doncs els altres dos són Antonio Sánchez i Guillem Naranjo, i això ho explicàvem també al portal web de Ràdio Sabadell. Sergi, li dona bastanta maniobra, bastant marge de maniobra a Carlos Rosende en les 3 setmanes, una mica menys, que queden de mercat.
Sí, ara hi ha 2 fitxes sèniors disponibles, més una sub-23, i això que ja han arribat Carles Salvador i Abde Damar, i a més els dos ocupen fitxa sènior. Per tant, com dius, Rosende té aquest marge de maniobra perquè es produeixin aquestes arribades. Abans del partit del Cornellà seria molt sorprenent que hi hagi algun moviment més pel que fa a altes, però sí que és cert, Vituri, que hi ha doncs rumors sobre noms que poden arribar durant els pròxims dies aquí a la Nova Creu Alta. Els últims els ha tret en les últimes hores Ángel García, cazorreando a X, l'antiga Twitter. Ha tret fins a 3 noms. Un és el de David Soto, extrem de la Ponferradina, que de fet ja va jugar contra el Sabadell a principis de temporada, extrem veterà, i que podria ser de l'interès del centre d'esports. I a partir d'aquí, òbviament, és conegut de sobres que la posició que necessita reforçar tant sí com no el Sabadell després de l'àsia de Pablo Monroy, qui justament ara marxa de la Nova Creu Alta, és la del lateral dret. I aquí han sonat 2 noms que apunta també l'Àngel García. Un és Miguel Acosta i l'altre Sergio Santos. El primer, que s'acaba de desvincular de l'Atlético Ottawa, i el segon, que vindria cedit per part del Murcia si acaba fructificant aquesta operació. Per tant, molts noms, molta rumorologia, i per tant s'esperen encara força més moviment des de la direcció esportiva del centre d'esports.
I per tant, seguint també un patró pel que fa a les arribades, Sergi, perquè Carles Salvador ve cedit del Castellón, Abde Damar ve cedit de l'Ibiza, es parla que l'operació de David Soto estaria força avançada també amb la Ponfe, i que arribaria també cedit a préstec per part de l'equip del Bierzo, i pel que fa al lateral, una d'aquestes dues opcions, la de Sergio Santos, l'ex del Castilla en el seu dia, arribaria també com a cedit per part de l'equip grana.
allò de rendiment immediat, jugadors que et donin aquest rendiment de forma immediata per treure-les d'aquesta complicada situació al centre d'esports. Per tant, no és que s'estiguin buscant aquí jugadors que puguin ser una projecció de futur per al Sabadell, de moment, pels que han arribat i per aquests noms que estan sorgint. Per tant, com dius, un patró de moment amb aquest denominador comú per part de la direcció esportiva. I per cert, un altre d'aquests noms que sonava pel lateral dret, Pau Ituri, Jordi Calavera, el jugador del Lugo, en principi seria una via que estaria, no sé si dir descartada al 100%, però sí que estaria lluny d'arribar aquí a la Nova Creu Alta. Per tant, ens podíem centrar en aquests altres dos noms que acabem de comentar.
Un futbolista amb diferents ofertes, una de les quals del Centre d'Esports Sabadell, i sembla que estaria demorant la seva decisió, i això el Sabadell precisament juga amb aquest desavantatge, no? El fet de necessitar incorporar un lateral dret, doncs, amb força o amb relativa urgència. Dels noms que han sortit, per cert, el que estaria també una mica més lluny o més fred és el de Miguel Acosta, aquest futbolista que vaja, portava ja uns quants anys al futbol canadenc, de la mà de l'Atlético Ottawa. Per tant, aquesta seria una opció també poc viable, podríem dir, hores d'ara, a un quart de dues. Veurem per quina s'acaba decantant finalment la direcció esportiva en els pròxims dies. Sala de premsa ja?
Acabem de baixar, sí, perquè vèiem baixar també el tècnic Òscar Cano, però abans de passar per la sala Miguel Quereda havia d'anar a fer una coseta ràpida personal, però ja de seguida vindrà cap a la sala de premsa.
Doncs de seguida tenim a Òscar Cano. Abans de res, també, Sergi, acabar de comentar que no ho hem dit, crec que segons apuntava també Cazurreando, el futur de Fran Callejón passaria per l'UCAM Múrcia, de segona federació. Allà es trobaria, per exemple, amb l'exarlequinat Arturo Rodríguez, i que també hem conegut en les últimes hores la sanció a Àngel Martínez.
Dos partidets li han caigut, sí, després de ser expulsat per protestar en el partit contra el Tarazona, ho apuntava l'Adrián Arroyo també a X. És la segona expulsió que rep Àngel Martínez en els últims 6 partits des que forma part del cos tècnic del Centre d'Esports. I com a jugador, aquí al Sabadell només va ser expulsat un cop, i també va ser per protestar des de la banqueta, i va ser en el play-off d'ascens de Marbella. Per tant, Àngel Martínez, que haurà d'anar molt de compte, perquè de moment, com diem, primer va ser expulsat a Barreiro en el duel contra el Celta Fortuna, en el polèmic duel contra el filial del Celta fa unes setmanetes, i aquest cop li han caigut dos partits més per l'expulsió que va veure contra el Tarazona el passat dijous. Doncs... Òscar Cano ja a la sala de premsa, per tant, de seguida comencem, Pau.
No se sabrà ni contra, en aquest cas, el Cornellà Palamós, ni a casa contra el Celta Fortuna, precisament. Compareix Cano.
Hola, Òscar, buenos días. Te pregunto por la convocatoria para el domingo, si puedes confirmar, bueno, pues que habrá esas novedades de Carles y de Abde, y también de Baena, quizás, ¿no?, que después de 6 partidos de sanción por fin ha hecho limpio.
Hola, buenos días. Pues sí, la verdad que tanto Carles como Abde pueden formar parte de la convocatoria el domingo, y afortunadamente también se nos une, ¿no?, a la causa Baena, que es un jugador que aporta mucho, ¿no?, no solo en el terreno de juego, sino también en el vestuario, porque es un jugador con una amplia experiencia y además un jugador que de los que hacen buena esa experiencia para los demás, es decir, no es un jugador que lleve muchos años y al que le hayan pasado muchas cosas en el mundo del fútbol, sino que además está muy pendiente siempre de todos sus compañeros, ¿no? La verdad que es un placer entrenarlo y haberlo conocido, porque, repito, es un jugador que nos va a ayudar muchísimo, ¿no?, con independencia de si sale de titular, si no sale, es decir, si juega, si no juega, si juega más, si juega menos. Yo creo que es una persona vital, ¿no?, para que todo esté más tranquilo, para que todo esté mucho más encauzado y para que todo esté mucho más ordenado.
Sí, mister, buenos días. Es el último partido de la primera vuelta. Parece que cuando empieza
la primera vuelta. ¿No? Y cuando comienza la segunda, sembla que apretan más las urgencias. Y el Sabadell encara no ha guanyat fuera. Faltaría que punto de inflexión.
Suponemos, o supones en este caso bien, es decir, desde nuestra estancia aquí. Se han ganado los dos partidos que hemos disputado como locales, se ha empatado uno de los tres que hemos jugado fuera de casa, el día de Teruel, y ya es hora de ganar fuera, ¿no? Primero por demostrarnos a nosotros mismos, ¿no? Que como visitantes podemos no solo hacer un buen partido como se ha hecho, sino obtener los tres puntos, que yo creo que es muy importante, y sobre todo también porque, bueno, sería también introducir aún más en el grupo de aquellos equipos que de momento tenemos el objetivo de permanecer en la categoría, pues acercarnos más al Cornellá, ¿no? La verdad que es un partido importante, es un partido que tenemos que afrontar con la máxima exigencia, porque, como tú bien dices, es hora ya, ¿no?, de que este equipo sea capaz de ganar fuera y de, repito, demostrarnos a nosotros mismos y demostrar al resto de rivales que también podemos ser competitivos como visitantes.
Preguntan per Ate.
Què
li pot aportar l'equip?
I també per la marxa de Callejón.
I si hi ha algú més a la rampa de sortida.
Bueno, pues, es un chico que ha tenido una trayectoria meteórica, ¿no? Sale de Sabadell en edad juvenil, tiene una participación y un rol muy importante, ¿no?, en Cornellà. Pasa por distintos filiales, demuestra su calidad y eso hace que un equipo como el Ibiza lo firme para dos temporadas, creo, dos o tres temporadas, no lo sé exactamente, ¿no? Y bueno, en el Ibiza se encuentra con jugadores Gallar, Soco, Suleimán, Arroyo, Rubén Díez, y bueno, es una competencia exagerada, ¿no?, máxima, y aunque él ha jugado y ha participado, pues viene en busca de minutos, viene en busca de demostrar, ¿no?, en busca de enseñar aquello que es, ¿no? ¿Y qué es aquello que es? Pues es un chico, un muy buen receptor, y a partir de su recepción tiene desequilibrio, tiene golpeo, y algo también que la gente no destaca mucho de él, y es que, bueno, pues es un chico que no se come ningún repliegue, es un chico muy aplicado en defensa, con ganas de colaborar con el resto de los compañeros, ¿no?, en esos momentos en los que no tienen la pelota y hay que defender, y yo creo que incorporamos a un gran jugador de la categoría, que evidentemente viene a ayudarnos, ¿no? Respecto a la rampa de salida, pues bueno, pues esto es lo habitual en el mercado. Uno entra, otro salen, y tenemos que elegir bien, ¿no?, aquellos jugadores que consideramos que iban a tener poca participación, ¿no?, o en aquella zona, en aquellos espacios donde hay overbooking, ¿no? Es decir, no sé cuántos centrocampistas tenemos, pero son muchísimos, ¿no? Entonces, bueno, ante eso, pues valoramos qué centrocampistas a priori, ¿no?, nos podemos equivocar, vamos a utilizar más o vamos a utilizar menos, y de manera honesta, pues informamos a los chicos, ¿no?, y le decimos a los chicos, bueno, pues que no van a tener la participación que ellos creen que van a tener, y en este caso lo que sí puedo decir, y a boca llena, lo podría decir de todo y cada uno de los jugadores que han salido o que vayan a salir, pero especialmente de Fran Callejón, es un chico extraordinario a nivel personal, a nivel profesional, es un gran jugador, pero tenemos, como vamos conformando la idea que queremos desarrollar, pues a lo mejor es el que menos encaje tiene de todos los que hay, ¿no? Pero es más por perfil que por nivel, ¿no? Y le deseo lo mejor del mundo porque me ha enseñado mucho en estas pocas semanas que llevo aquí, ¿no? Es decir, sabiendo que iba a participar poco, sabiendo que estábamos negociando con él, ¿no?, su marcha, lo teníais que haber visto entrenar, ni una mala cara, ni un mal gesto, no se ha ahorrado ningún esfuerzo, ¿no?, y es porque se respeta a sí mismo y respeta la profesión que tiene, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí, pues evidentemente el mercado sigue moviéndose y nosotros pues vamos a seguir intentando reforzar el equipo, ¿no? En este sentido, pues bueno, hay algunas zonas, como es el lateral derecho, como es la posición de central, ¿no?, que donde por número estamos más carentes, y sobre todo porque se ha hablado después del partido, ¿no?, que el chino sufrió mucho, ¿no?, en defensa, tal, claro, es que nos está haciendo un favor enorme, ¿no?, poniéndose ahí a tener que lidiar con situaciones y contra jugadores que evidentemente pues lo pueden superar porque él no ha sido un lateral al uso, ¿no?, pero aún así está dando un rendimiento extraordinario, y también aprovecho públicamente para agradecerle, ¿no? El que no ponga, no haga ningún mal gesto ni siquiera una frase que tenga que ver, joder, lo que estoy sufriendo aquí con lo bien que lo haría un poquito por delante, ¿no? Sin embargo, él, como quiere mucho al Sabadell y está con una predisposición enorme, ¿no? A esforzarse en pos del objetivo, pues no tiene ninguna queja, ¿no? Y a poder ser, pues, ese flanco derecho se nos quedó cojo, ¿no? Con la lesión de Pablo y habría que reforzarlo y también introducir algún central más, porque creo que, sobre todo por número, es necesario.
No te pregunto ya por el mercado, Óscar, porque creo que ya has hecho una buena radiografía. Sí que te pregunto por otra de esas piezas que en las últimas semanas no hemos visto, que es Sander. Te pregunto cómo está. No sé si es muy justito para este domingo, pero si va en buen camino su recuperación, que parecía que su lesión no tenía mucha gravedad y de momento pues se ha perdido estas últimas jornadas, ¿no? ¿Cómo está el chico?
Sí, aunque hay un diagnóstico certero de lo que ha sufrido, sí que es verdad que la recuperación hay que tener mucho cuidado porque es una lesión un poco extraña, ¿no? Pero bueno, es decir, ya lleva esta semana, ya ha hecho algunos momentos de algún entrenamiento con el grupo, como en el día de hoy. Mañana hará un poquito más y va poco a poco. Yo creo que si todo sigue como va, porque él tiene muy buenas sensaciones y no hay ningún tipo de problema que nos pudiese indicar que pueda haber una recaída o alguna molestia derivada de la propia lesión, pues yo me imagino que la semana que viene hará gran parte del entrenamiento con el grupo y bueno, pues en 10 o 15 días estará como todo el mundo. Es un chico que también necesitamos que nos ayude.
Aunque el partido es, como decíamos, fuera de casa, supongo que
turno mal partido.
Visitar a un equipo a 100 kilómetros de su punto
a jugar partida. Palamós, una Cornellà. I a la graderia hi pot haver més aficionats del Sabadell que del Cornellà. Si això pot influir.
Bueno, ojalá que influya a favor, que nos sintamos como en casa, porque cada vez que jugamos aquí en la Nova Creu Alta nos sentimos muy arropados por los nuestros, ¿no? Nosotros, o por lo menos yo he detectado que nuestra gente, a pesar de que ha vivido, ¿no?, al Sabadell en categorías superiores, no hace mucho, ¿no?, que el Sabadell optaba y era uno de los candidatos, ¿no?, a cosas mucho más importantes, y eso, pues la verdad que pues con eso se disfruta mucho más, ¿no?, que con lo que está ocurriendo ahora. Sí que es cierto que a mí me sorprende, y me sorprende para bien, y también quiero agradecer a toda nuestra gente, a toda nuestra afición, qué bien han comprendido lo que le pasa al equipo y también se ponen el mono de trabajo. En vez de protestar por la situación en la que vive el Sabadell, prefieren, como las grandes aficiones, prefieren remar, arrimar el hombro y estar con nosotros, estar con el equipo, ¿no? Yo, a mí me parece fantástico, ¿no? Y es una lección también, ¿no?, en ese sentido. Es decir, es verdad que podríamos estar, o que su equipo está acostumbrado a estar en situaciones mucho más bonitas o mucho más agradables, ¿no? Pero la competición tiene estas cosas, y en este momento por lo único que podemos luchar en esta temporada es por permanecer en la categoría, ¿no? Y qué bien, ¿no? Han reaccionado ante este hecho y siguen arrimando el hombro, ¿no? Que nos sintamos más o menos arropados, pues por mí encantado, ¿no? De sentirme muy arropado, ¿no? Y respecto al Cornellà, que tenga que jugar lejos de lo que es su localidad, pues bueno, pues aquí hay una normativa, evidentemente, que hay que cumplir, y yo le doy mucho mérito al Cornellà, muchísimo mérito, ¿no? Porque ante todas esas vicisitudes son capaces, ¿no?, de cada año competir, cuando en la extinta segunda vez siempre estaban arriba, en esta primera ref acaban siempre consiguiendo el objetivo, y es digno de admiración.
Què podem esperar d'aquest Cornellà? És un rival directe?
Sí, pues es un equipo que suele firmar muy bien. Habría que preguntarle cómo lo hace, porque evidentemente la gente, ¿no? Yo desconozco también, ¿no?, cuáles son los presupuestos de cada uno de los equipos, pero es cierto, ¿no?, que ellos siempre aciertan. No sé cómo lo hacen, repito, pero siempre aciertan, ¿no? Son capaces de ver que Clau, que acaba de descender con el Logroñés, es nuestro delantero. Tristemente para él y para su equipo, pues ha tenido ahí muchas semanas de lesión, pero iba como un cohete, ¿no?, a discutirle, ¿no?, a los máximos goleadores de la categoría, pues el serlo, ¿no?, el ser el máximo goleador de la categoría, ¿no? Después tiene jugadores como Canario con una gran calidad, son capaces de retener a Quique López, son capaces de armar un buen mediocampo con Toni Arranz y con Caballero, tiene grandes centrales y bueno, ellos se protegen muy bien, es muy difícil hacerle peligro y bueno, y cada vez que salen o que son capaces de encontrar a sus jugadores peligrosos, pues te hacen daño, ¿no? Es un equipo muy bien armado, es un equipo, repito, que tiene muchísimo mérito porque no es fácil, ¿no? Como jugador de ese club, no jugar nunca ante tu gente, ¿no? Yo estuve hace unas semanas ahí en Palamós viendo el partido que disputaron ellos contra el Lugo y la verdad que me sorprendí, ¿no? Las gradas vacías, es decir, esa sensación de que todo lo bueno que hay dentro del campo a nivel de jugadores y a nivel de propuestas, que la de ellos, la del Lugo, no se encuentra, ¿no?, o no se corresponde, ¿no?, con un campo medianamente, pues eso, lleno, ¿no?, o con el que haya gente disfrutando del fútbol, ¿no? Y por eso le doy el doble mérito, ¿no?
¿Alguna inesperado? No sé.
Sí, te quería preguntar un poco después.
Y una pregunta más. Després de tot el rum-rum amb la via italiana, que ara ja toca centrar-se en el futbol, això de beneficiar el vestidor.
Como entrenador, yo ya aprendí hace mucho tiempo que bueno, que todo lo que no podemos controlar, lo mejor es que no ocupe ningún lugar en tu cabeza, por mínimo que sea. Es decir, no, yo no sé. Este tipo de cuestiones se nos escapan a los entrenadores porque ni somos los responsables ni tenemos por qué serlo, en el sentido de que no sé quién negoció, con quién negoció, con qué, es decir, qué había realmente encima de la mesa, cuánto había de realidad, cuánto había de ficción, y bueno, pero sí que es verdad que la preocupación mía, más que por mí, era por el resto de trabajadores que con los que convivo en el día a día. Ya no solo hablo de los jugadores, qué va a pasar, qué no va a pasar, porque ellos sí que es verdad que leen mucho, que si van a venir, que si van a venir con jugadores nuevos, que si va a venir un entrenador nuevo, que si tal, pues evidentemente eso me imagino que a la gente joven pues le afecta mucho, ¿no? O a algunos mucho, a otros poco, ¿no? Pero algo le afecta, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios fuimos capaces de sacar el partido contra el Tarazona adelante y evidentemente que lo que sí nos gusta es trabajar con tranquilidad, eso sí que te lo puedo decir, ¿no? Y evidentemente cuando hay temas latentes y hay temas que son actualidad y que además están envueltos en tantísima incertidumbre, no sabemos si van a venir, si no van a venir, si van a dejar de venir, si es real, repito, si no es real, hasta qué punto hay de veracidad en todo lo que se cuenta, en todo lo que se deja de contar, pues evidentemente pues eso no sé qué repercusión puede tener en el rendimiento, pero sí que te digo que son diversos estímulos que se introducen en la mente, en el pensamiento de los que tienen que trabajar y me imagino, repito, que en algo les afectará, ¿no? Mejor estar tranquilos, ¿no? Yo repito, no sé ni siquiera qué es lo que ha pasado o ha dejado de pasar, pero lo que sí sabemos todos es que estamos mucho más tranquilos que hace unos días, ¿no?
¿Alguna mes?
Doncs ara sí, arrivederci a aquesta roda de premsa d'Òscar Cano, prèvia al partit de diumenge a les 5 de la tarda contra el Cornellà, tot i que també s'ha parlat d'altres qüestions com la del mercat o aquesta rumorologia en teoria ja tancada respecte al grup inversor italià que estava interessat a comprar el club.
Sí, ha parlat de la necessitat de l'arribada d'un lateral dret, d'un central, que a Sander li queden 10-15 dies. Bé, roda de premsa interessant d'Òscar Cano abans d'aquest Cornellà Sabadell de diumenge. Una més, Sergi, que hem de marxar fins a Cornellà, o fins a Sabadell, vés a saber. Et pregunto per les entrades, si hi ha alguna actualització de xifra de cara a aquest Cornellà-Sabadell a Palamós.
Sí, aquesta actualització és de més de 200 entrades venudes per part del centre d'esports i, per tant, com s'apuntava en aquesta roda de premsa, és molt possible que hi hagi més aficionats del Sabadell aquest diumenge a Palamós que no pas per part del Cornellà. Bé, ho comprovarem d'aquí a dos dies.
Doncs sortirem de dubtes, però presentarà un bon aspecte pel que fa afició d'Arlequinada, aquest municipal Palamós-Costa Brava. Sergi Parc, ciao, ci vediamo.
Ciao, bambino!
Vinga, va, les estadístiques, amb la veu de la Núria García.
al llibre de registre.
El Sabadell Cornellà i Cornellà Sabadell s'estan convertint en un clàssic. Des de la temporada 2015-2016, cap equip català s'ha enfrontat més vegades al centre d'esports. Amb la d'aquest diumenge, ja en seran 14.
Els precedents.
I de mica en mica es va equilibrant la balança. El Sabadell no va guanyar cap dels 9 partits contra el Cornellà a l'antiga segona B, però a la primera federació van 3 victòries en 4 enfrontaments. Això sí, l'última visita, la de la penúltima jornada del curs passat a l'RCD Stadium, va acabar amb triomf local gràcies al solitari gol de l'ex-arlequinat Alfred Planas. Aquell dia, els de Gonzalo Riutort jugaven la vida i els de Miqui Lladó únicament entra a la Copa.
Una mica d'història.
També són força positius els primers partits a domicili de cada any natural que ha disputat últimament el centre d'esports. El 2023 va començar amb el recordat gol a última hora d'Àlex Gualdà al camp de l'Atlètic Balears. El 2022, amb un empat a un contra el Costa Brava en la darrera visita oficial al municipal de Palamós. I el 2021, amb un empat sense gols a Montilivi contra el Girona. L'incident de Saligrata Peralada o el gol de Guillemenota Elx també han estat estrenes d'any lluny de la nova Creu Alta que perduraran a l'imaginari col·lectiu.
L'estadística.
Potser no recordem tant l'últim triomf en Lliga del centre d'esports com a visitant. Per què? Doncs perquè ja han passat 266 dies. Va ser el dia de Sant Jordi de l'any passat contra la SD Logroñés. Curiosament, el pròxim desplaçament que haurà d'afrontar l'equip de Cano. En total, 11 partits sense guanyar, 9 d'aquesta temporada i 2 de l'anterior. Una xifra que ja ha superat els 10 de fa 5 anys, trencada el dia del famós desenllaç d'Olot, però encara molt lluny dels 27 que es va estar al Sabadell entre el 2014 i el 2016. Per cert, aquella ratxa es va trencar en el primer desplaçament del nou any amb un 0-2 a Xàtiva.
Amb el xiulet a la mà.
Un col·legiat que xiularà a casa perquè és nascut a Palamós, Gerard Brull Acerete. Té 26 anys i arbitra la categoria de bronze des de la temporada 2018-2019, quan només en tenia 21. Com era d'imaginar, no té cap precedent ni amb Sabadell ni tampoc amb el Cornellà, tot i que sí que ha dirigit alguns amistosos. Un d'ells, per exemple, el de la temporada passada a Sant Oleguer contra el Prat. Compta amb la seva mitjana perquè és de 6,38 grogues per partit i una vermella cada 2 enfrontaments.
La curiositat.
No és gens habitual que el centre d'esports sigui xiulat per un àrbitre català. En Lliga, de fet, ens hem de remuntar 16 anys enrere, el 2 de desembre del 2007, per trobar l'últim precedent. Aquell dia, la nova Creu Alta va ser el barceloní Rebollo López qui va arbitrar un Sabadell 1, Gavà 1. El gol de l'equip que entrenava Ramon Moya, per cert, el va marcar Fran Arevalo.
El llibre de registre de l'hotel.
Doncs ben curiós aquesta circumstància, 16 anys després i una miqueta més, un àrbitre català per aquest Cornellà-Sabadell de diumenge a les 5. Per completar la prèvia, saludem l'homòleg d'Òscar Cano a la banqueta del Cornellà, a més ho hem explicat una i una altra vegada, resident aquí a la ciutat de Sabadell, Gonzalo Riutort, què tal, com estàs? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Una victòria en els últims 6 partits pel Cornellà, però tot s'ha de dir que en l'últim partit a casa va arribar aquesta victòria i a més contra el Lugo. Com esteu? Com arribeu al duel?
Bé, doncs preparant, no? Cada setmana l'oportunitat que tenim davant, aquesta setmana pues, sempre treballant en on podem millorar nosaltres, on ens podem fer forts i, lògicament, també tenint en compte qui enfrontem i quines qualitats té el rival.
Ahir parlàvem amb Eudald Vergés, aquí a l'Hotel Suís, apuntava sobretot a l'absència de Clau Méndez com un dels motius d'aquest sotrac pel qual havia passat l'equip. D'entrada el tindreu, no?, aquest diumenge.
Bueno, sembla que ja està en condicions de poder competir i bueno, sí, lògicament és un jugador que pels registres i tot el que ens donava, pues, qualsevol equip el trobaria a faltar i nosaltres no som menys.
No sé si esteu patint molt en aquest gener, en aquest mercat d'hivern, perquè han sortit informacions que hi hauria interès, no?, de fora.
Bueno, a veure, lògicament, quan el mercat està obert hi ha rumors de tot tipus, o sigui, no, què us he d'explicar a vosaltres, no? Que teniu, ja he vist que teniu bastants moviments, i llavors els rumors són sempre habituals, i lògicament concretament surten els noms dels jugadors que estan destacant, i nosaltres, per sort, doncs podem comptar amb Clau, que és un jugador que resistes que tenia, sobretot a nivell numèric, de golejador, doncs estava destacant, no? I és normal que surti el nom i que es parli d'ell, però bueno, ell està molt centrat, nosaltres mirem a curt plaç i estem concentrats en el partit que tenim davant, i el que ha d'arribar ja arribarà.
És cert que ara mateix hi ha 7 punts de diferència entre el Cornellà i el Sabadell, però també li traslladàvem aquesta pregunta ahir a Eudald Vergés. Des d'allà, teniu la sensació que és un duel directe?
Sí, però és que realment no és un... A veure, jo sé que està focalitzat tot en un partit de 6 punts, duels directes, situacions... Queden molts partits, i és que quin partit no és un duel directe? O sigui, no ens ho prendrem més amb més convicció o més concentració, no? Sinó perquè és que és, cada partit per nosaltres és molt important. En aquesta categoria és molt complicat sumar, és molt complicat donar-li continuïtat en resultats positius, per tant, nosaltres l'afrontem qualsevol partit amb la màxima atenció, perquè és la que requereix, i perquè per nosaltres és cada oportunitat d'intentar sumar, hem de donar el màxim per intentar tenir el màxim de possibilitats, però no perquè sigui un duel directe o no duel directe. O sigui, és un partit importantíssim, com va ser el del Lugo, com va ser el de la Ponferradina i els que vindran per endavant.
A tot això, Gonzalo, no sé com veus el Sabadell. No sé si revitalitzat amb Òscar Cano, també amb aquest perill que puguin entrar peces noves com Carles Salvador o Abde Damar. Com els veus?
Bueno, lògicament és un equip, segueix l'actualitat de tots els equips, però indiscutiblement el del Sabadell encara més, no? perquè el tinc més a prop, el tinc més a mà, i perquè també us escolto a vosaltres i segueixo el dia a dia, no? Lògicament aquí hi ha hagut una situació d'un inici molt complicat de Lliga, i sembla, no?, que comencen a dir els brots verds, no?, que comencen a sortir. És veritat que el que s'intenta traslladar i el que una mica es percep des de fora, doncs que arriba d'una mica més d'optimisme i que sembla que les coses comencen a sortir, no? És complicat perquè, ja et dic, és complicat per tothom, i quan tens un hàndicap, com és aquest cas, d'aquest inici de Lliga, doncs has de remar molt més, però sí que, bueno, sembla, no?, que a poc a poc s'estan fent canvis, i lògicament per aquests moviments que és d'última hora en el mercat i que segurament hi haurà més, doncs van en la direcció de redreçar situació doncs més complicada d'inici de Lliga.
Uh-huh. Allà a Cornellà, agafant una mica el fil que parlàvem abans de Clau Méndez, és cert que han marxat Raúl Pescador i Mamor Niang, que ha arribat Robert Simón aquesta setmana. Per on han d'anar els trets del Cornellà en el mercat d'hivern? Què necessiteu, sobretot?
Bueno, nosaltres, lògicament, ja ho he comentat algun cop, jo estic content amb la plantilla que tenim. Lògicament, nosaltres tenim les limitacions que tenim, no tenim els recursos que tenim, i llavors hem d'estar molt encertats en cada decisió, no? I el que passa que no renunciem, que hem de mirar a veure quines oportunitats se'ns presenten, quines situacions de mercat hi ha, si hi ha una possibilitat en la qual entra dins de les nostres possibilitats i que entenem que millora el que tenim, lògicament ho intentarem. Però és cert que nosaltres tampoc anirem a un mercat de fer 8 entrades i 8 sortides, perquè no és... Primer, que no tenim capacitat, i perquè crec que no necessita l'equip, perquè tenim ja bastants recursos com per ser competitius, però si hi ha 2-3 coses que podem millorar, doncs les intentarem.
A tot això acabo, Gonzalo. És la teva segona temporada des de l'inici a Cornellà, de moment amb els números doncs molt semblants als de la temporada passada. La temporada passada, que us tocava entrenar a casa, jugar a l'RCD Stadium, aquesta temporada també, però a cavall entre Sant Adrià i Palamós. No sé si això està variant molt el plantejament respecte de l'any passat, insistim, amb l'RCD, o bàsicament la pel·lícula és molt semblant.
Bueno, lògicament jo crec que és un afegit, no? Ja et dic, és una categoria molt complicada i és una dificultat afegida. Nosaltres tenim la situació, que és coneguda per tothom, d'on hem de jugar, el que comporta, no? L'ambient que es viu allà, bueno, és complicat, però bueno, jo crec que al final totes aquestes situacions complicades a nosaltres ens ha de reforçar com a col·lectiu. Lògicament aquí hi ha un treball, sobretot a nivell mental, des del principi de temporada, ho vam viure d'alguna manera semblant, no era exactament igual. L'any passat haurem de jugar al RCD Stadium, que era un canvi abismal en quant a no és el mateix igual, no municipal, gespa artificial, les dimensions i a més, el Racing Stadium, crec que l'equip l'any passat es va adaptar molt bé, va tenir un rendiment molt bo i aquest any pues, intentem anar a la mateixa línia. I en condicionants ens hem d'adaptar i sobretot hem de trobar la manera de ser competitius en cada situació. Lògicament aquí no hi ha una gran diferència entre ser local o visitant, perquè hi ha dificultats, el que deia, no? D'ambient i de desplaçament i de més, i, però bueno, que al final si aconseguim tenir aquesta capacitat d'adaptació i de competitivitat en la situació que ens toca viure com a local, ens ha de reforçar perquè si ho fem en una situació que és semblant pràcticament de jugar de visitant, per què no ho hem de ser quan juguem de visitants? Llavors, bueno, sempre li donem la volta i a qualsevol dificultat intentem focalitzar-la en el sentit positiu, que és un repte i els reptes ens han de motivar.
Doncs Gonzalo Riutort, tècnic del Cornellà, com diem sempre, resident aquí a Sabadell, un plaer que ens atenguis aquí a l'Hotel Suís. Ens veiem aquest diumenge i sort pel que resta de temporada. Que vagi bé.
Molt bé, gràcies a vosaltres. Una abraçada.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
3:15, seguim a l'Hotel Suís, aquí amb més futbol. Aquest cap de setmana els equips de la ciutat reprenen les seves respectives lligues. És el cas, per exemple, del Sabadell B, que defensa el lideratge de la Lliga Elite contra el seu principal adversari, els de Conrad Garcia. Visiten el segon classificat, l'Europa B, en el duel entre els dos únics filials de la competició. El tècnic veu moltes similituds entre tots dos conjunts.
Són un equipàs, un equip molt similar a nosaltres, no? El ser filial doncs, tracta amb la pilota, de voler sortir jugant, amb jugadors molt verticals, molt talentosos, i crec que serà un partidàs per veure i gaudir i disfrutar.
La diferència és d'un sol punt entre tots dos equips i una victòria donaria virtualment el títol honorífic de campió d'hivern al Sabadell B, ja que arribem a la penúltima jornada de la primera volta. Recordem que el Sabadell B va tancar el 2023 amb una derrota a Valls i un empat a casa contra la Guineueta in extremis, que va escurçar el marge amb els perseguidors, i l'actual distància per mantenir-se en zona d'ascens directe és de 3 punts. El xiulet inicial al Nou Sardenya demà a les 4 de la tarda, un partit a més que es podrà veure per la plataforma La Xarxa Més. I si baixem 2 graons a segona catalana, hi ha derbi al municipal de Can Rull per començar l'any a la competició. Can Rull, Rómulo Tronchón i Sabadell Nord s'enfronten demà quan passin 10 minuts de les 6 de la tarda. És un duel entre dos equips que se situen a mitja taula i que busquen retallar diferències amb la zona capdavantera. Per Alfonso Martínez, tècnic del Can Rull, aquest serà un dels al·licients per fer atractiu el derbi.
Va a ser un partido muy bonito en el que los dos equipos pues, vamos a tener pues, muchas ganas de jugarlo y sobre todo ganarlo. Lo afrontaremos como siempre con muchísima ilusión y con la ambición de conseguir los 3 puntos.
Per la seva part, l'entrenador dels de la zona nord, Cristian Barea, rebaixa qualsevol tipus d'extra motivació que pugui sorgir.
Es normal que se ponga el nombre de derbi porque estamos en la misma localidad, pero yo no creo que ningún jugador ni creo que los entrenadores tengamos ningún tipo de rivalidad más allá de sacar 3 puntos.
Doncs aquest segon derbi de la temporada, a la segona catalana, el grup 4, entre el Can Rull i el Sabadell Nord, demà a les 6:10 de la tarda. El tercer equip sabadellenc en discòrdia, el Tibidabo Torre Romeu, visita també demà el Vic Riu Primer. Els de Toni Sallés són els millors situats dels conjunts locals, 6ens amb 24 punts, a prop de les primeres places, i els usonencs, per contra, són 14ens. El tècnic aposta per no mirar més enllà del duel d'aquest cap de setmana, per no posar pressió extra als seus jugadors.
No soy de ponerme meta muy larga. O sea, yo vivo el día y eso es lo que le transmito a mi equipo. O sea, si nosotros queremos llegar, por ejemplo, a las 3 últimas jornadas entre los 3 primeros o con aspiraciones de ascender, si la mochila, la sobrecarga, pesa mucho. Entonces, nosotros, primer objetivo es Vic.
A 3:15 de la tarda començarà aquest enfrontament. I després d'un mes d'aturada, torna també el futbol juvenil, el futbol formatiu a la divisió d'honor. El juvenil A del Centre d'Esports Sabadell enceta la segona volta rebent a Olímpia el Racing Club Zaragoza, un duel directe que el capità Arlequinat, Izan Rosena, atenció, Rosenda i Cano, tapeu-vos les orelles, no té problemes de tillada final.
La verdad que es un partido crucial para nuestra, para cumplir el objetivo, obviamente, que es la salvación. Y va a ser un partidazo, o sea, va, nos lo tomaremos como una final porque es eso, si ellos ganan, se vendrán arriba e irán ganando poco a poco y además ya nos ganaron en la ida y nosotros iremos con más ganas aún de sacar la revancha y de dejar el descenso pues a 5 puntos, si no me equivoco. Así que será como, vamos, una final.
Amb el Sabadell ara mateix fora del perill, amb dos equips estan separats únicament per 2 punts, sent el conjunt saragossà l'últim que perdria la categoria. L'equip dirigit per Albert Milà, tot això, presenta uns registres pobres a Olímpia, on només ha guanyat 2 partits dels 8 que ha disputat com a local. Dissabte a les 4 de la tarda sonarà el xiulet inicial a Olímpia. D'altra banda, el Mercantil es desplaça fins al Feliu i Codina d'Horta, un dels camps més complicats de la categoria, per jugar contra l'Adam. L'equip de Carlos López és 7è, 4 punts per sota del conjunt cerveser. Amb confiança afronta la cita el jugador Rubén Pérez.
Nosaltres, com t'he dit, prepararem tot. Sabem que fora de casa estem fent molts punts, així que prepararem molt d'am i a veure què passa. Saps, confiem en treure els 3 punts o fer un bon partit.
Una victòria dels graciencs, més enllà de posar encara més distància amb el descens, els aproparia a les posicions capdavanteres del grup. Dissabte, a 6:45 de la tarda, el Feliu i Codina d'Horta, aquest dam mercantil de divisió d'honor. I un grau per sota, la Lliga Nacional, el juvenil B del Sabadell visita el Narcís Sala per jugar contra el Sant Andreu, quan encara queden 2 jornades per arribar a l'equador de la temporada. El tècnic Isaac Marcos qualifica el rival de perillós i amb fam per les seves aspiracions d'ascens.
Seguramente contra nosotros o ya encarando el mes de enero es un equipo que quemará sus últimas naves para poder aspirar a seguir en la lucha por estar arriba hasta el final, ya por arriba, por estar aspirando al ascenso hasta el final. Y creo que vamos a enfrentar un equipo sobre todo necesitado de puntos y un equipo muy, muy peligroso, sobre todo allí en el Narcís Sala.
Els arlequinats són 9ens a la classificació, 5 punts per sobre de la zona de descens, mentre que els barcelonins són 7ens, només 2 punts per sobre. Sant Andreu juvenil B del Centre d'Esports, dissabte a les 6 de la tarda al Narcís Sala.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
Bloc poliesportiu europeu femení de waterpolo. 7 de les 8 representants de l'Astralpool Natació Sabadell jugaran demà el títol de campiones a Eindhoven. Dit d'una altra manera, les 5 de la selecció espanyola, Maika García, Laura Ester, Judith Forca, Bea Ortiz i Paula Leitón, contra les 2 de la selecció neerlandesa, Sabrina van der Sloot i Marche Keuning. Ahir totes dues seleccions van complir els pronòstics per repetir la final del Mundial de Fukuoka, però podríem dir que el guió de totes dues semifinals va ser ben diferent. Espanya va passar per sobre de Grècia 13-5 en un duel en què l'esquerrana Judith Forca va ser la màxima golejadora amb 3 dianes. Miki Oca és el seleccionador estatal.
Hemos hecho un buen partido, bastante muy buen partido hoy, con buena defensa, muy buena defensa. Desde el inicio hemos estado muy bien, tanto en defensa como encontrando la portería contraria y la verdad que, bueno, pues satisfechos y ahora sobre todo pensar en el próximo partido.
Més, molt més, va patir l'anfitriona als Països Baixos per tombar la Itàlia de Sofia Giustini en un partit de notació molt baixa, 7-6, i que es va decidir faltant 2 minuts amb un gol de Van der Sloot. La final es juga demà, a 8:45 del vespre, a la Peter van de Hoogeveen d'Eindhoven. Podria ser el tercer títol consecutiu per les espanyoles o el primer per les neerlandeses des del 2018 a Barcelona. Abans, a les 7, es jugarà la final de consolació entre les gregues i les italianes amb un premi sucós perquè qui guanyi obtindrà el bitllet pels Jocs Olímpics de París. I avui tota l'atenció gira novament cap a Zagreb perquè es disputen els quarts de final de l'europeu masculí amb la presència de 5 waterpolistes més del club. D'una banda, a 4:45, Espanya és clara favorita per passar semifinals en el seu duel contra Romania, que va superar 11-18 a Geòrgia a 8ens. L'esquerrà Blai Mallarac és un dels representants de l'Astralpool.
Un partido ya de cara al club para nosotros. Empezamos la fase final del campeonato. Estamos con muchas ganas de poder demostrar nuestro waterpolo. Rumanía es un rival que no va a ser fácil, aunque sea a priori uno de los más difíciles de estos cuartos. Yo creo que nos van a poner las cosas difíciles. Están jugando a un buen waterpolo, pero si nosotros nos centramos en nuestro ritmo y nuestras fortalezas, creo que podemos sacarlo adelante.
Els altres dos representants, recordem, són Edu Lorrio i Alberto Barroso. Si es compleixen els pronòstics, Espanya es veuria les cares a semifinals amb el guanyador de l'Itàlia-Montenegro d'un quart de nou, amb la presència de Costa Berca i Stefan Vidovic en els balcànics. A l'altra part del quadre hi ha un Hongria-Sèrbia a les 3 i un Croàcia-Grècia a 7:15.
Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, YouTube, Twitch. Segueix Ràdio Sabadell a les xarxes socials.
I la selecció espanyola d'handbol masculí alça avui el taló de l'europeu. A 9:15, els de Jordi Rivera s'enfronten a Croàcia, el rival més dur dels tres d'aquesta lligueta que disputen a Mannheim. L'expedició ja és a terres germàniques des de dimecres i l'Adrián Arroyo ens ha deixat aquesta guia per seguir un campionat amb marcat accent sabadellenc. L'europeu d'handbol masculí comença per la selecció espanyola, una cita ben especial pel sabadellenc de l'Stuttgart, Dani Fernández.
Sí que és veritat que l'any passat vaig estar al Mundial, però com a europeu és el primer. I bueno, el fet que sigui a Alemanya i jo jugant allà a Stuttgart també és un afegit que em motiva molt. I bueno, les sensacions individuals doncs, són molt bones. Crec que tens un problema si no et motiva a jugar a una competició d'aquest tipus.
Amb ell farem la guia d'aquest campionat d'Europa que ja ha arrencat. D'entrada, França com a anfitriona i Dinamarca per ser campiona del món ja tenen plaça garantida per París 2024. La resta es juguen a Alemanya durant aquests dies un bitllet pels Jocs Olímpics.
Sabem lo complicat que pot ser un olímpic i tot el que sigui aconseguir aquesta plaça directa cap als Jocs, doncs és un afegit, forma part dels nostres objectius que ens hem marcat, poder estalviar-nos doncs, aquest preolímpic, que després també et donaria doncs, una mica més de temps per no haver de jugar doncs, aquest mencionat preolímpic i tens una mica més de temps un cop acaba l'europeu doncs, per preparar els Jocs.
La fase de grup s'inicia amb un plat fort. Croàcia serà el primer rival dels hispanos.
És un equip molt, molt, molt complicat per començar el primer dia. Són aquest tipus d'equip que un cop va passant el campionat acumulen molts minuts els seus jugadors i arriben menys frescos a la fase final i trobar-te'ls el primer dia, doncs saps que tothom serà capaç de poder jugar 60 minuts i això doncs s'hi suma una mica de dificultat.
Dani Fernández segueix l'anàlisi dels rivals de la lligueta amb una Romania especial també per ell.
Hem estat jugant els últims anys força partits amistosos. Va haver un doble enfrontament, que és on vaig debutar jo fa un parell d'anys, i després el torneig internacional d'Espanya per preparar el Mundial també hi eren. És una selecció que està creixent molt, el Xavi Pasqual està fent un molt bon treball, es classifica després de molts anys d'absència. I és un rival doncs, que és igual de perillós que tots els altres. Sabem lo complicat que és l'europeu, que totes les seleccions europees en un mal dia teu et poden guanyar i haurem d'afrontar aquest partit doncs, amb la major exigència.
I la clou amb una Àustria que també coneix bastant bé.
Una selecció perillosa. Tenen un parell o tres de jugadors que estan fent molt bona temporada a la Bundesliga, que coneixo prou bé. En Kutichek i en Bilic estan a un nivell molt, molt alt. I també doncs, l'extrem esquerre, aquesta Pixe, que també està fent molt bona temporada. I és una selecció doncs, que igual et poden competir. I, igual que Romania, doncs, haurem de treballar al màxim. No esperem guanyar cap partit de 30, ni molt menys.
L'estrena de divendres contra Croàcia, diumenge davant Romania i l'Espanya-Àustria dimarts. Després ja vindrà el main round contra rivals de més pes i arrossegant els punts que es facin en aquesta primera fase. Un europeu diferent, especial, perquè per primera vegada tindrem en una gran cita els tres sabadellencs, Aleix Gómez, Ian Tarrafeta i el mateix Dani Fernández.
Sí, sí que ho hem parlat tots tres i amb els altres, que és una dada molt curiosa. Serà dels primers cops, si no el primer, que coincidim tres jugadors d'una mateixa ciutat. L'any passat al Mundial em van deixar una mica abandonat els dos altres de Sabadell, però aquest cop se m'han sumat al carro i bueno, és una dada curiosa que parla bé de l'embol de la ciutat i que m'agradaria que es fes una miqueta més de promoció, no? Ara que tres nois de Sabadell estan al màxim nivell lluitant per un campionat d'Europa, doncs que la nostra ciutat també respongui i es donin compte tots els nens i nenes que juguen a Sabadell, que és una ciutat d'handbol, que és un esport igual d'atractiu que tots els altres i que a la nostra ciutat es pot practicar a un molt bon nivell.
Una cita absolutament excepcional, amb Tarrafeta, amb Aleix Gómez i amb Dani Fernández. A casa nostra, per cert, tenim sessió doble al carrer Bocaccio, amb els partits dels dos sèniors de l'OAR Gràcia que obren l'any a casa. Primer juga el masculí de Primera Nacional, que arrenca la segona volta rebent el Molins demà a les 6. Un compromís a priori assequible pels de Pere Iats, que continuen en fases d'ascens.
Ens arriba el Molins aquí a casa, és un equip de la part baixa, però bueno, a vegades sí que és veritat que quan perds un partit d'aquesta manera, el següent equip que agafes, el següent rival, l'agafes amb ganes i ha de ser això. Per tant, el que ens toca ara és treballar i estar òptims per quan comenci la segona volta.
En zona de fases d'ascens, es troba aquest OAR masculí. El plat fort el tindrem just després amb el duel del plata entre l'OAR Gràcia femení i la Roca. Les Roqueroles estan en el punt de mira de les gracienques, ja que són les últimes que ocupen places de fases d'ascens. Les de Carol Carmona se situen a 4 punts. Irene García és la capitana de l'equip.
Serà una lliga molt igualada allà dalt, amb Sant Joan i la Roca també, Sant Quig, el tenim a un punt. O sigui que jo trobo que estarà molt guai, trobo que estarà allà competint fins al final.
Demà a les 8 del vespre, aquest OAR Gràcia, la Roca, de la 15a jornada de plata. Marxem, que queden 35 segons per les dues. Abraçada de la Beatriz Aguilar des del control de so i de tot el departament d'esports d'aquesta casa de Ràdio Sabadell. Diumenge a 4:45 teniu una cita amb la 94.6 amb aquest Cornellà Centre d'Esports Sabadell. Ara el Notícies Migdia amb la Núria García al capdavant. Que vagi molt bé, bon cap de setmana.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.